34 dies de tardor i un de primavera, diari de presó. Aquest és el títol que l'exconsellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, ha triat per reflectir el seu pas per la presó del Calameco. Borràs presenta 34 dies de tardor i un de primavera, diari de presó a Sant Cugat, i ho farà acompanyada de Lluís Bonet, president d'Òmnium Sant Cugat, i de l'exalcalde de la ciutat, Lluís Recoder. Avui podem saludar-la perquè la tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, senyora Borràs, i gràcies per atendre els micròfons de Cugat.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyora Borràs, escriure ha estat una manera de fer passar les hores a presó?
Va ser una manera, sí, de fer passar no només les hores, sinó també de posar els meus pensaments més ordenats, per dir-ho d'alguna manera.
I llegir les cartes que rebien també n'era una altra, de passar les hores?
Sí, llegir-les i mirar de contestar-les, no? Era impossible contestar a tothom perquè en rebíem a centenars, però sí que com a mínim contestar la de la gent que coneixíem i llegir-les totes elles, sí. Mm.
Vostè va entrar a presó amb la també exconsellera Dolors Bassa, entenc, dins la duresa d'aquesta situació. Imagino que vostès es feien un suport molt gran entre les dues.
Sí. Així va ser. Vam tenir sort de poder entrar-hi les dues juntes. Si bé en aquell moment no teníem una gran relació, és evident que, bueno, que la nostra estada allà va facilitar que ens féssim amigues, que poguéssim compartir una situació difícil, complexa i dura, i que, per tant, ens ajudéssim l'una a l'altra. Mm-hmm.
Com era la relació amb les altres preses allà al Calameco, vostès i elles?
Era correcte, hi havia interès per saber doncs, el nostre cas, no? Era evident que nosaltres vam entrar, podríem dir, en focus dintre la presó, perquè sortíem per les televisions i, per tant, això ens feia doncs, ser unes preses singulars. Però al marge d'això, la relació amb les preses va ser correcta i vam tenir, jo crec que, amb una certa distància en molts casos, però una relació de proximitat també i d'ajuda i col·laboració.
Mm-hmm. S'emporta grans històries que ha conegut dins la presó de les altres preses?
No prou, perquè van ser uns dies i això va fer que més enllà de poder intimar molt i poder conèixer molt de prop la Dolors Bassa, la resta de preses va ser una relació més superficial, podríem dir. És evident que vam conèixer coses, que vam poder-nos veure un món que desconeixíem, però no vam tenir una relació tan estreta com per poder dir el que vostè manifestava. Mm-hmm.
Com ha viscut aquesta situació? Com es viu doncs, aquesta situació que vostè qualifica d'injusta, com és la presó provisional? Com es viu? Et fas una cuirassa? Què pensa?
Has de procurar fer-te-la, no? Perquè a tu et toca viure en cada moment el que toca viure i, per tant, en aquest sentit, has de procurar fer-te-la i viure el millor que puguis el que tens al davant. Sens dubte, ara, doncs, en aquesta situació de duresa i dificultat, major estan les persones que estan a la presó encara i, per tant, que no saben exactament quan podran tornar a sortir i poder estar vivint amb normalitat i en llibertat. Aquesta és la realitat que hi ha a dia d'avui i així una mica es troba.
No, i vostè, a més, ho ha dit en repetides ocasions, anar a visitar a Dolors Bassa i després marxar li resulta molt dur.
Sí, és evident, i això també ho vull deixar molt clar, que més dur deu ser per ella que segueix quedant dintre la presó. Però per mi, doncs, anar-la a veure i marxar, girar-te i deixar-la dintre és dur, és antipàtic i jo sé el que ella també pensa, no? I per tant, això ho fa especialment dur, sí.
Mm-hmm. Li feia la pregunta de la cuirassa perquè, de fet, la gent que els ha anat a visitar sempre coincideixen en destacar doncs, que els han vist molt forts. Realment són vostès que s'agafen aquesta fortalesa, com comentàvem, aquesta cuirassa, o hi ha moments per tot?
Bé, cada cas, cada persona és un cas, no? Però en el meu cas particular va haver-hi moments per tot i va haver-hi moments en què jo no estava prou bé. Aquesta és una realitat. I sí, procures posar-te aquesta cuirassa perquè en els moments de dificultat la forma de superar-ho també és doncs, volent tirar endavant i superant els moments més difícils, no? I això és el que vàrem intentar.
Mm-hmm. Vostè ara està en llibertat provisional, haurà de fer front al judici, li pot tornar a costar aquesta llibertat. Com afronta la situació?
Doncs procuro afrontar-ho amb tranquil·litat, sense que això m'afecti el meu dia a dia. Jo crec que aquestes situacions d'incertesa no són bones de viure, no són positives, però en canvi et toca viure-les, no? I per tant, el millor és mirar d'afrontar-ho volent gaudir del dia a dia el millor possible i si ens ha de venir o m'ha de venir doncs, una situació de duresa, doncs ja l'afrontaré amb la màxima serenitat i a partir d'aquí, doncs, a dia d'avui, el que vull és que aquest horitzó que no tinc clar no m'amargui el present.
Mm-hmm. Com preveu que serà el judici dels seus companys?
Bé, és un judici en el qual hi serem tots, ells i també jo. Uh-huh. És evident que les acusacions són diferents per tots i que, per tant, hi anem amb un punt de partida, un punt diferent. Però, insisteixo, jo vull pensar que nosaltres podrem fer entendre a tothom que no hi ha hagut rebel·lió, que no hi ha hagut sedició i tampoc malversació de fons públics, no? I que, per tant, en aquest sentit, doncs no es mereix la presó i esperem que això poder-ho fer valdre.
Uh-huh. I ja per anar acabant, senyora Borràs, ja no li robo més minuts, m'agradaria preguntar-li una mica tornant a aquesta relació i aquest pas per al Calameco, com era la seva visió, si en tenia alguna ja preestablerta, del sistema penitenciari abans i després de sortir de la presó? Li han canviat els esquemes?
Sí, perquè jo crec que segurament tots la visió la veiem molt... la presó la veiem molt llunyana, ens en preocupem poc i és una cosa en la qual no pensem que cap de nosaltres hi podem acabar anant, no? I quan et toca viure-la i la vius en primera persona, doncs això et fa obrir els ulls respecte a una realitat que no coneixes o que en moltes ocasions tampoc has volgut conèixer. I, per tant, doncs la proximitat et fa adonar que hi ha coses que han de canviar, que segurament les presons han de ser espais on es faciliti més la integració de les persones amb posterioritat d'aquesta presó per poder doncs, guanyar-se la vida i desenvolupar-se amb normalitat.
Mm-hmm. Ara vostè en parla, no? Ha escrit, no? aquests pensaments, aquest diari de presó, no? Però... ara estem conversant vostè i jo i també no, vostè conversa amb els altres mitjans que li preguntem sobre aquest pas per la presó. Vostè ara en parla amb normalitat, però li ha costat poder parlar potser sense que li tremoli la veu?
Sí, la veritat és que sí. Al principi era molt dur. Després de que vaig publicar el llibre, al principi també doncs, a les entrevistes això em costava. Però, mira, també ha estat un exercici que m'ha servit per reconciliar-me, com si diguéssim, amb tot el viscut, no? I, per tant, en aquest sentit, la publicació d'aquest llibre doncs, em permet viure amb més serenor el meu passat.
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, senyora Borràs, per atendre doncs, aquests minuts als micròfons de Cugat.cat. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres.